Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Tertúlia des de Brussel·les amb en Jaume Masdeu. Bon dia de nou.
Bon dia.
Amb Iu Forn a l'estudi de Catalunya Ràdio Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Esther Vera, bon dia.
Bon dia.
El senyor Jaume Masdeu s'ha perdut com l'Esther Vera i l'Iu Forn ballaven la sintonia de la tertúlia.
Sí, perquè no trobo...
Ha estat una coreografia sensacional, li dic de veritat, senyor Masdeu.
Estic buscant la web per veure si ho tornem a fer, però no em connecto de moment.
No està punxada encara, no?
No està punxada.
Avui no està punxada encara. Escolti, Ramon Tremosa és la persona que ha triat Artur Mas com a candidat a Europa, perquè diu que té el perfil. Quin perfil s'ha de tenir per anar a Europa?
Ah, no, en aquest cas suposo que no és el mateix perfil que Mayor Oreja, no ben bé, són dos perfils diferents, no? Amb la qual cosa es demostra que, bé, hi ha varietat. El que sí que, home, és 100% casa gran, no? El que passa que això, potser des d'Europa, s'ho veuen d'una altra manera, no?
Bueno, home, jo diria que un perfil de... Jo no sé si se l'ha triat un perfil molt pensant en Europa o pensant en altres coses, no? Perquè més de la vora. Perquè, a veure, sí que és perfil casa gran, perfil transversal, però en el fons també sembla un gol a Esquerra Republicana i un gol a Unió, no? Perquè està posant un candidat amb un perfil sobiranista que s'hi pot agafar molt públic procedent d'Esquerra Republicana, molt votant d'aquest sector. Jo el veig més en aquesta clau que no en una clau pensant en Europa, on trobem de tot, com molt bé ha dit Liu Forn, probablement es trobaran el Mayor Oreja i el Ramon Tremosa, que tindran coses a dir-se, però segurament no del tot coincidents.
O sigui, estarien en la línia del que defensa el senyor Guardans, que està una mica molest perquè no l'han inclòs, que diu que Europa no s'hi ha d'anar a defensar ni el finançament ni la independència.
Jo crec que s'ha pres una decisió, que el senyor Mas ha pres una decisió en clau interna de partit i en clau interna d'eleccions a la Generalitat de Catalunya, en realitat. Ahir, a la roda de premsa, el senyor Mas va dir textualment: es tracta de sumar per tots costats, i si sumem, podem, va dir. Aleshores, això és casa comuna, casa gran 100%, és l'estratègia del senyor Mas i el seu entorn per intentar guanyar les pròximes eleccions, anant cap a un gir sobiranista. El dubte és si seria més útil electoralment el perfil de centre-dreta del senyor Guardans, que és més la convergència pujolista, o bé la casa gran i l'estratègia aquesta de virar cap al sobiranisme li pot funcionar electoralment a Convergència i Unió.
Sí, però això que diu el Jaume, evidentment, també ha virat una mica a Esquerra quan precisament va ser Puigcercós que va dir: home, i si fem una candidatura única? Doncs la resposta en aquest cas de Mas és: doncs no farem una candidatura única, però et presentaré un candidat que podria formar part d'aquesta candidatura única, és a dir, no desentonaria amb un...
Bueno,
amb
una candidatura única meva, diguem-ne.
Sí.
Bueno, és que el que pretén el senyor Mas, la qual cosa és absolutament legítima i intel·ligent, és intentar guanyar les pròximes eleccions. Per tant, com més vots li prengui a votants que podrien ser d'Esquerra Republicana, doncs millor li anirà. La qüestió és si perd els propis de centre-dreta o els desactiva i simplement no van a votar.
També està bé que hi hagi un polític no professional, diguéssim. Des d'aquest punt de vista, normalment ens queixem del nivell d'alguns representants polítics, i en aquest cas un senyor que sap de lo seu i en sap molt, doncs està bé que...
Però que ara es dedicarà a la política.
Sí, però no com a professional. És a dir, aquest senyor, quan acabi el seu mandat de 4 anys, si és que surt reelegit, que sembla que sí, podrà tornar a la seva vida professional normal. Molts altres polítics no poden fer-ho, perquè tota la seva vida ha estat... o sigui, vostè que treballa, jo de polític, i des dels 18 anys fins que la vida els porta cap a altres bandes, depenen d'un partit polític i cobren d'un partit polític. En aquest cas està bé que una persona de fora s'incorpori a la política, que moltes vegades ho reclamem, no? I després, quan acabi, doncs tornarà...
Però tan legítima és una cosa com una altra, no?
Sí, 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 però
sí,
quan...
El que passa és que l'entrada d'independents en política a mi em sembla ben, perquè d'alguna manera esponja la política, no perquè els polítics tinguin alguna cosa negativa incorporada, no, perquè els polítics fan... A veure, els polítics en general també és una categoria una mica estúpida, no? Hi ha polítics i polítics i persones de tota mena. El que passa és que els independents s'incorporin d'alguna manera, esponja la manera de fer d'alguns polítics, no?
Normalment per això ho tenen difícil, eh? Perquè quan entren els independents, la màquina política, que és la que fa funcionar, diguem-ne, els partits, són màquines molt poderoses, i o s'acaben integrant, o aquesta aura, aquest bagatge, que estic d'acord amb tu, Esther Vera, quan dius l'element que porta, que esponja, però que normalment li posen difícil que espongi gaire, no? Perquè a partir de, ben bé de cara a l'opinió pública, el fet de que ve un de fora, un tècnic, etc., però quan s'introdueix a la maquinària comença a produir algunes disfuncions que la maquinària intenta corregir.
Sí, més en els partits polítics espanyols, que són absolutament ferris en aquesta maquinària a la qual et refereixes, no?
No, home, trituren tot. Acaben triturant, diguéssim, tot, per entendre's. Triturat des del punt de vista de
triturant les pròpies personalitats, les personalitats fortes, la gent amb idees diferents, la gent amb debat. Ara que un partit intenti obrir aquest debat, bueno, a veure si li funciona, ho mirarem, no?
Està bé, a més, en unes eleccions com són les europees, que pels partits, diguem-ne, que no tenen l'àmbit estatal, és complicat, perquè estem parlant de circunscripció única i tenen un marge per obtenir resultats molt reduït, no? Segurament en aquestes poden aspirar a treure millors resultats que les últimes del 2004, perquè llavors el bipartidisme va ser tan brutal, veníem de les altres eleccions que s'ho comportaven tot PP i PSOE, però tot i així tenen les expectatives de treure eurodiputats són reduïdes.
De tota manera, jo tinc dubtes seriosos sobre que aquesta operació funcioni, perquè el senyor Guardans em sembla que, tu ho saps bé, Jaume, és difícil tenir una feina que et pugui diferenciar en el Parlament Europeu, i ell d'alguna manera ha aconseguit amb els temes de seguretat aeroportuària, que són temes que toquen molt de prop als ciutadans, etc., crec que ha aconseguit una certa feina i una certa identificació amb el Parlament, no? I amb els seus votants, aleshores, no sé.
Jo crec que té jo li reconec una habilitat política important, a part de que ha treballat, diguem-ne, perquè quan trobo un tema interessant i que a més pot moure l'opinió pública, se l'agafa i se'l fa seu, no? I és el cas que va fer en el cas aquest dels controls aeroportuaris, del qual era víctima, però en són víctima també tots els eurodiputats, diguem-ne.
I els ciutadans.
A tots els ciutadans, però ells, ho dic ells perquè viatgen més en aquest sentit, no? Però sí que el va saber moure i va fer una tasca en aquest sentit. No sé quin serà el paper del Ramon Tremosa aquí amb la maquinària diària, si s'incorporarà amb la maquinària diària, o que hi ha una altra opció que a vegades es fa, que és el fet d'utilitzar això com a, diguem-ne, com a altaveu de cara a missatges per passar de cara a casa, no? Que és una tentació que tenen tots els polítics, més encara en el Parlament Europeu.
Això no aniria molt en la línia de la construcció europea, no? Però,
ah, no, però, en fi hi ha el realisme també que vivim cada dia, no?
Seguirem de prop el que faci el senyor Tremosa. Ahir us explicàvem que un vaixell amb 35 persones, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb 35 persones havia sortit de Xipre cap a Gaza per fer-hi arribar ajuda humanitària. I viatja Joan Josep Nuet, que és senador d'Esquerra Unida i Alternativa. I aquest migdia havia d'arribar a destí, però ahir mateix va haver de tornar a Xipre per problemes tècnics. Hem parlat amb el senyor Nuet ara fa una mica i ens ha dit que estan al port xipriota de l'Anarca, que estan arreglant el vaixell, que confien tornar cap a Gaza d'aquí a unes hores. Ara és un moment d'impàs a la zona, en aquesta guerra a la franja. Israel ha de decidir si expandeix l'ofensiva o confia en això, la mediació política, diplomàtica, vaja, d'Egipte amb Hamas. Com veuen la situació? Portem 18 dies d'allò, 18è dia de guerra, diguéssim.
18 dies, 900 morts, 4.100 ferits, no?
Sí. No, en l'àmbit diplomàtic, molts moviments, però de moment cap traducció real.
Sí, jo no crec que diplomàticament en aquest moment es pugui realment acabar d'influir sobre Israel. Només pot acabar d'influir la seva opinió pública, que arribi a la convicció que ja n'hi ha prou, no? Que s'ha d'acabar. No sé, a veure, aquesta operació jo crec que podia haver tingut algun objectiu raonable si hagués estat ràpida i d'alguna forma, i malgrat el, perdonin el cinisme, feta d'una manera una mica quirúrgica, no? És molt difícil actuar quirúrgicament a Gaza, òbviament, no? I és potser una mica cínic dir-ho així, però sí que tenia un objectiu d'acabar amb el radicalisme de Hamas o amb els terroristes que estan treballant també a Hamas, però en aquest moment jo crec que s'ha perdut tot l'objectiu d'aquesta operació. S'està radicalitzant moltíssimes persones que en el futur continuaran radicalitzant la franja de Gaza i el moviment palestí.
Jo sí que crec que la pressió diplomàtica pot tenir uns efectes a l'hora de forçar o de col·laborar a portar l'alto el foc, que és el primer que s'ha d'aconseguir, no? I hi ha un element que és que Israel va descartar d'entrada, veient la manera que ha actuat, que és el fet de, el que tu plantejaves, d'un element d'actuació quirúrgica. L'actuació quirúrgica té uns problemes de que és menys eficaç i vol dir més implicació dels, de les teves forces i, per tant, més baixes i més problemes. I això no estaven disposats a assumir-ho i, per tant, van fer una altra mena d'actuació, més aixafar-ho tot, diguéssim-ho d'aquesta manera, diguem-ne que els danys col·laterals, per dir-ho amb aquest eufemisme, no tenien massa importància en qüestió en preservar la vida i sobretot la seguretat i que no se segrestés cap soldat, no? En aquest sentit del tema. Però sí que és un moment que Israel, deixeu-me fer ara una anàlisi fred, eh? A Israel, jo crec que fins ara no li està sortint malament l'operació, perquè té l'opinió pública internacional una part molt en contra, sí, però l'opinió pública de casa a favor en aquest sentit, però ara sí que té un moment crític, que és que s'aclareixi en quins són els seus objectius, amb la qual sembla que hi ha divergències internes dintre del mateix govern de si els objectius ja estan en bona part aconseguits i eren limitats, o si es volen anar a uns objectius més ambiciosos ja de diguem-ne de deixar Hamas, un objectiu difícilment realitzable, de deixar Hamas, diguem-ne, sense cap condició d'actuar. Tot això ha promogut en bona part, a més, per la batalla interna dintre del mateix govern de dos que seran dos candidats a les pròximes eleccions.
Esther?
No, a veure, jo crec que és ben intencionada les intencions diplomàtiques de la Unió Europea, etc., però crec que no són molt efectives. Aleshores, jo crec que l'única diplomàcia efectiva que hi pot arribar en els pròxims mesos és la diplomàcia dels Estats Units. Si els Estats Units realment, si el pròxim president dels Estats Units i la seva secretària d'Estat decideixen que el Pròxim Orient és una de les seves prioritats, la qual cosa no està clar que ho puguin decidir, i menys en els pròxims mesos, en els quals tindran prous problemes interns com per obrir un front tan, tan complex com aquest.
No, absolutament d'acord, a veure, per part de la diplomàcia europea té una capacitat tics i més limitada, i el que cal és que Obama, deixeu-me dir, el desitjat, perquè ja només em sembla que només falten 13 dies, no? Perquè comenci a actuar de veritat i deixi de ser electe i deixi de ser efectiu, són ells, i a més ja d'entrada jo crec que ja suposarà, si més no, un canvi de rol des d'un Bush que dona carta blanca a Israel fins a un Obama que no sabem què farà, però sí que el seu posicionament sí que ho serà, i a més veu forçat la seva actuació, les seves primeres actuacions, l'econòmica, que és on haurà de centrar l'atenció, que és clara, i l'altra, que és en l'àmbit internacional, que haurà d'enfocar-la directament per aquest tema, i serà molt important el seu posicionament. Fins ara ha mantingut un silenci, en part jo diria entre culpable i que s'entén que el mantingui, però un silenci que fa una mica...
Sí, que no durarà gaire, sí.
Bueno, entre el silenci i la cacofonia, jo crec que el president dels Estats Units, fins que no sigui investit, jo li respecto que mantingui aquest silenci. La cacofonia d'Europa és escandalosa, perquè per una banda veiem el senyor Solana, el Mr. Pesk, veiem a la senyora Ferrero-Waldner, veiem a la presidència txeca i veiem al president Sarkozy, que ja no és president de torn, però considera que com ell és millor president que el president txec, doncs més val, més val que ho faci, la qual cosa jo comparteixo, prefereixo mil vegades. Ara, potser seria millor que tinguéssim un president de la Unió Europea, que aprovéssim el Tractat de Lisboa, etc. I després la diplomàcia espanyola, que francament, mentre el govern espanyol va venent armes a Israel, 3,5 milions d'euros en els últims 3 anys, bueno, el president Zapatero ho posa en campanya diumenge passat en el primer míting electoral gallec, i una espècie d'empanada mental que porta també el govern català entre el senyor Carod Rovira, el senyor Saura, que va de manifestació, però alhora intenta que no vagin els Mossos, però si hi ha molta bronca, aleshores ja hauran d'acabar amb els Mossos. No sé, jo crec que potser que poséssim una mica d'ordre, no?
I com es posa ordre en això? Com es fa?
Intentant no ser tan contradictori, no?
Sí, a veure, a banda del tema diplomàtic, aquí hi ha un tema que a mi l'altre dia hi pensava, no? Tota l'ofensiva israeliana és contra un grup terrorista, en aquest cas Hamas. Ja sabem que les guerres sempre acaben rebent els civils. En aquest cas, els terroristes es barregen amb la població civil, acaba rebent absolutament tothom, potser menys els terroristes, i una mica és aquest escenari que no ens en sortim, una mica com a l'Afganistan dels talibans. És a dir, hi ha un problema enquistat, no hi ha cap solució, i llavors la solució del país poderós, en aquest cas, és bombardejar tot el que es troba davant per intentar acabar amb una situació, i aquesta situació evidentment no s'acaba. Entrem en un altre model de guerres diferent, i sembla que els exèrcits, diguéssim, ja m'entendreu l'expressió, importants, entre cometes, l'única solució que tenen davant d'una nova manera de fer les coses per part de grups terroristes o grups, digue-li com vulguis, és aquesta, bombardejar absolutament a tothom. Amb la qual cosa no acabes amb la situació, amb la qual cosa radicalitzes gent, acabes rebent gent que no hauria de rebre, acabes creant odi, etcètera, etcètera, etcètera. I el tema continua present, no soluciona. Per tant, no sé si hauríem de començar a mirar maneres diferents de fer les coses, que no sé quines són, però...
El que passa és que jo em nego a pensar que no hi ha una solució, i des de Camp David i les negociacions d'Oslo, etc., tots sabem que sí que hi ha una solució. La solució és dos estats i
la solució és negociar,
de Jerusalem i la retornada dels refugiats.
Mentre...
I si no retornen els refugiats, alguna compensació. Aleshores, Israel ha de reconèixer que els palestins han de tenir un estat, i els palestins han de reconèixer, i els àrabs en general han de reconèixer, com ja ho va reconèixer Egipte, per exemple, que tenen dret a viure en tranquil·litat.
Mira, una ràfaga que aprofito per fer un apunt de mobilitat i anar a publicitat. Renfe ja ha restablert el servei de la línia 3 de Rodalies després de remolcar el comboi que s'havia avariat aquest matí a 6:45, ja ho hem comentat, entre les estacions de Granollers i Parets del Vallès. La incidència ha fet retards de més de mitja hora, gairebé 40 minuts. Un cop han retirat el comboi, doncs la freqüència de pas s'ha anat normalitzant.
Això de Renfe es podria reclamar el diàleg?
Immillorable coeficient aerodinàmic. Poderosos motors TDI i TFSI. Tracció 4 en caixa de canvis des de tràmit de 7 velocitats.
Hi ha alguna cosa encara més valuosa que crear els avenços més innovadors de l'automòbil? Que funcionin en perfecta sincronització. Prepari's per experimentar l'emoció de l'eficiència. Nou Audi Q5. Mai l'enginyeria havia estat tan sincronitzada.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
Bon dia. Voldria bombons.
Que ha de fer un regal. En vol una capsa?
No, són per menjar nosaltres a casa. A tota la família ens agraden molt.
Perfecte. Vostè els anirà triant i jo els hi posaré en una bosseta.
A la seva pastisseria hi trobarà els millors bombons i les millors xocolates. Gremi de Pastisseria de Barcelona.
De Santa Àgata a Sant Timoteu, més diners tindreu.
Del 9 al 26 de gener, gaudeix del calendari de l'estalvi a l'Heroi Merlin i descobreix cada dia noves ofertes. Les columnes de dutxa, les caixes fortes, els estors, els terres de ceràmica i laminats, els emissors elèctrics, les millors idees per la teva llar, ara amb descomptes de fins al 20%.
Amb El Periódico i la seva col·lecció Comer Bien Gastando Poco, ja no cal fer màgia per arribar a fi de mes. Amb més de 500 receptes econòmiques, trucs originals i noves idees per estalviar i disfrutar menjant. Col·lecció Comer Bien Gastando Poco. Comença a estalviar diumenge amb el segon llibre per només un euro més cupons. El Periódico. Col·labora Sabadell Atlàntic.
Vols anar a la universitat amb totes les garanties?
Curs d'accés a la UOC d'Educació Online.
Educació Online et garanteix l'accés a la UOC i ara també a qualsevol altra universitat.
Aprofita la garantia d'una nova matrícula gratuïta en cas que no superis la prova.
Garantia Educació Online, 902 10 14 10.
Educació Online, 902 10 14 10.
Apa, mira, en aquest anunci diu internet i telèfon. Una oferta interessant, Interessant? Com uns cargols amb suc i una mica de pa per untar i fer barquetes. Oh.
Què penses que no contractes Ono? Truca ara al 1592, canvia't a Ono i estalviaràs 270 euros l'any comparat amb Telefònica si contractes banda ampla de 6 megas amb telèfon tot inclòs per 35 euros al mes, preu definitiu. Informa't en el 1592, a Ono.es o a les botigues Ono.
Fins al 13 de gener, a EasyJet trobarà les millors rebaixes d'aquesta temporada. Amb descomptes de fins al 25% en totes les nostres rutes, per volar de l'1 de març al 30 de juny. Entri a EasyJet.com i reservi els bitllets abans del 13 de gener. Afanyis, les millors gangues s'acaben volant.
La Copa del Rei a Catalunya Ràdio.
Aquest dimecres, escolteu la transmissió d'en Puyol del partit Barça-Atlètic de Madrid.
El seguiment en paral·lel del partit espanyol Poli Ejido.
Una altra vegada Messi.
El Barça sembla imparable.
Sempre que faci una bona feina al camp i no es relaxi.
Som un equip que fa patxoca, però quan baixem una mica el nivell, doncs ens dominen i ens fan ocasions de gol i podem perdre el partit.
Seguiu la jornada de vuitens de la Copa del Rei amb la transmissió d'en Puyol.
I sincronitzeu-la amb TV3 a través del sistema dual de la TDT.
Aquest dimecres, Barça-Atlètic de Madrid. A partir de les 9 del vespre, a Catalunya Ràdio.
La transmissió d'en Puyol, de futbol a Catalunya Ràdio, és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
La Caixa dona suport a l'esport.
Míster, els titulars juguen amb avantatge?
Els titulars de la Visa Barça, sí, ja que per tenir la targeta no cal que canviïn de banc o de caixa. I perquè la quota del primer any és gratuïta. I també ho és la dels anys següents, només qui facin una compra anual. A més, poden fraccionar la quota de soci del Barça en 3 mensualitats sense despeses, aconseguir punts estrella i viure experiències exclusives relacionades amb el Futbol Club Barcelona. Si ets titular de la Visa Barça, jugues amb avantatge.
Catalunya Ràdio.
Tertúlia amb Esther Vera i Uforn i amb Jaume Masdeu, que proposava un diàleg per acabar amb el problema de Renfe, no, senyor Masdeu? Abans d'anar a la publicitat.
Bueno, pels problemes aparentment insolubles, jo crec que hem d'aplicar el diàleg. No sé si el de Renfe l'arreglaríem així.
No, el que sí que hem de dir avui a favor de la companyia és que l'han remolcat els propis membres de la companyia, és a dir, no han hagut de ser els passatgers avui, en aquest cas, els que empenyessin el tren, cosa que demostra que anem millorant, i des d'aquí encoratjar a la companyia que continuï per aquest camí, perquè els passatgers empenya, i a més on s'ha espatllat el tren devia fer una rasca, la veritat és que allò ara empenya el tren és una mica molest.
Sí, la veritat és que sí.
No, la paciència dels usuaris de Renfe diu molt a favor del gènere humà, eh? Perquè, no sé, a vegades és que, no sé, jo si fos usuari, no sé com reaccionaria dia, no sé.
Home, jo en aquest cas no, només has de dir una cosa a favor de Renfe. Gràcies a Renfe jo em vaig comprar una moto, vull dir que... O sigui, gràcies a Renfe hem millorat, o sigui, hem tirat endavant tot el que seria la indústria de la moto i tot el que va, com les assegurances, els mecànics, etc. Vull dir que estem creant llocs de treball gràcies a Renfe.
Per si anessis gaire a Madrid t'hauries de comprar un avió i un aeroport, em temo.
Aeroport no és problema perquè, vamos,
sí,
a Madrid...
Un que vagi, diguéssim.
Exacte, que funcioni i si neva no es col·lapsi.
Ui... Alícia en el País de les Meravelles. Escolti, bona notícia avui. S'han acabat o s'acaben les restriccions d'aigua. Suposo contents.
Home, sí, perquè estem anegats, perquè és un any que plou tantíssim, no? Que tenim aigua de sobre.
Sí,
no?
Quan això no plou ens queixem. És ben bé que la dita de no plou mai no, a gust de tothom...
És ben dit que l'equilibri és la perfecció, no?
La Moreneta és un crac, eh? Només va faltar invocar-la en el seu moment.
És que això és el que s'ha de derogar, Jaume. Això és el que s'ha de... O sigui, ha de sortir el conseller derogant la seva rogativa a la Moreneta, perquè és que fins que la Moreneta no pari, aquí en sortiran aletes en els peus. De fet, a mi ja va ser bastant posant prènsils els dits dels peus degut a la quantitat d'aigua que està caient. Per tant, doncs, potser que deroguem aquella rogativa.
Sí. No, el que està bé és que, a veure, podem tornar a veure jo el panorama de les fonts.
Les fonts era tristíssim.
Era molt trist, molt trist. I després, que, si es pot mantenir tot això, que tot el camí que ja hem fet, en l'ús més racional i eficient de l'aigua...
El que passa és que totes les infraestructures d'emergència que es havien de fer, no només per sortir del pas en aquell moment, sinó per prevenir que en un altre any de sequera, si la Moreneta no estigués disponible, suposem, doncs no passés el problema, i no sé si estan continuant en marxa o les hem aparcades totes.
Home, les que es van prendre en aquell moment crec que es van aparcar, el que passa és que la desalinitzadora sí que estarà a febrer o març, havia d'estar, no? O maig, com a molt,
sí,
suposo.
Sí, suposo que...
Doncs suposo que aquesta desalinitzadora l'any que ve, si estéssim en una circumstàncies com les de l'any passat, suposo que ja es podria fer servir. No sé si seria suficient, de tota manera, però...
Vostès han, d'alguna manera, han canviat la manera de consumir l'aigua?
Jo vigilo molt, intento vigilar molt, sí. I a casa meva es vigila bastant, sí.
Jo crec que tots, ho hem acabat. A veure, van haver moments molt delicats. La primavera passada, abans de que arribés als monsons que van venir cap al mes de juny, realment, jo crec que aquesta consciència et queda.
Queda allò. Consciència que és un bé que és finit, no? I que és valuós i que val la pena. Que el que tu no gastes
com el petroli,
ja no es gasta, no?
Seriosament, sí.
És a dir, és tot un conjunt de coses, és a dir, com, igual que ara estem tots... Home, a veure si ens canviem el cotxe, no sé, ens mirem un híbrid, vull dir, jo crec que tots plegats tenim una mica la cosa aquesta que, si li sumes la crisi, també ajuda, això de dir, no tindrem sempre petroli, l'aigua és un... No sé què, és a dir, tenim una mica la no sé si consciència, però sí que estem veient allò que se'n diu les orelles al llop.
Sí, ara que parlava d'híbrids, s'està fent el Saló de l'Automòbil a Detroit, una de les grans novetats de totes les companyies que hi han pogut anar, tot i que hi ha moltes cares llargues i s'ha notat molt la crisi. Ens ho explicava aquest matí la periodista de motor, la Maria Àngels Pujol. El que hi ha hagut és un respecte absolut pel medi ambient en la presentació d'això, de cotxes o bé elèctrics o bé híbrids. En això hi ha molta, molta conscienciació, ara que vostè parlava
d'això, tot i que la indústria de l'automòbil cau cada moment que passa. També la Maria Àngels ens deia que ella personalment temia per la celebració del Saló de l'Automòbil aquest any aquí a Barcelona. Diu que ho veu molt cru, molt apretat.
El que passa que amb el tema dels híbrids jo crec que sí que tenim també la conscienciació social, com amb el tema de l'aigua i el del petroli, però aquí ens falta el producte. És a dir, que els models que hi ha al mercat són una mica híbrids i hi ha algun model, tot en aquest sentit molt limitat. I segurament per desenvolupar el producte cal tota una sèrie de temps que si ens hi posem ara productes, diguem-ne, que siguin competitius a l'hora d'utilitzar-los en el dia a dia, caldrà tota una sèrie de temps. Vull dir que ens estarem, no conec el que s'ha presentat exactament a Detroit, però que els productes, els cotxes aquests que puguem tenir, a veure quan estan en funcionament i quan d'híbrids són, no?, a l'hora de funcionar, perquè els models que hi ha actualment, home, sí, tenen un punt de híbrid, però francament limitat, i models 100% autònoms elèctrics no existeixen al mercat, i tardarà perquè, a més, ja no depèn només del model, sinó que has de crear una xarxa de suport, de càrregues, etcètera, etcètera, complicada.
Sí, està clar que els models es poden millorar, i el que pot pressionar perquè es millorin aquests models també és una mica el canvi de xip al qual es referia Liu. Jo també estic bastant d'acord. Si tots canviem una mica el xip, podríem canviar moltes coses. Si es milloren els híbrids, també es podria canviar també el nostre model energètic, que prou problemes ens crea, no? L'últim, el tema d'Ucraïna.
Sí, però cada cop que parlem d'això també hi ha oients que defensen que amb cotxes elèctrics o amb cotxes a benzina els embussos els continuarem tenint igual, perquè acabarem cua amb uns cotxes elèctrics.
A veure, potser
el replantejament és un altre, no?
Però com amb tot... Com tot
de 0 a 100 és clar, molt difícil, no?
És que com amb tot hi ha de bona racionalitat, és a dir, no podem pretendre que això és un món de fantasia, però tampoc potser hem de continuar amb aquest model de per exemple, de les ciutats immensos 4x4, no sé quin sentit tenen amb el que consumeixen, amb el que contaminen, per anar d'aquí fins a la cantonada a portar els nens. És a dir, una mica de racionalitat. Jo crec que tots, en el fons, l'estem adquirint, encara que sigui per la via de la clatellada, no? De veure que les coses no poden continuar com fins ara.
També amb una xarxa de transport públic, igual no hauries d'anar a acompanyar...
Amb una xarxa de transport públic que no hagis d'empènyer el tren a la línia de Vic, que estem en el segle XXI i només hi ha una via, que tardes... O sigui, tardes més avui en dia de fer el trajecte Vic-Barcelona amb tren que el que se'ls tardava a l'any 60. Per tant, aquí hi ha un petit problema. Això sí.
No diré res més. Senyora Vera, l'altre dia parlàvem de l'smoking de la ministra Chacón i avui la que li plouen crítiques a manta és a la ministra de Justícia francesa, la Rachida Dati, per haver tornat a la feina tot just cinc dies després d'haver tingut un fill i a més per cesària, o sigui que amb aquell que diu encara amb els punts acabats de fer. És un bon exemple, és un mal exemple? No només li pregunto a l'Ester Vera, sinó a Lio Forn i al Jaume Masdeu,
Jo tinc una opinió formada sobre el tema perquè crec que és renunciar a drets que s'han adquirit amb moltes complicacions i que són justos i que són necessaris a més perquè crec que algú que acaba de tenir un nen no pot abandonar-lo a la cura d'altres persones, siguin àvies o siguin cuidadors professionals, al cap de 5 dies. O sigui, em sembla una bogeria. Em sembla una bogeria perquè hi ha establertes les mesures legals perquè aquesta senyora tingui 16 setmanes de permís. Si no pot tenir 16 setmanes de permís, que se n'agafi una mica menys, però em sembla raonable que el missatge que es dongui no sigui això de la baixa maternal és un caprici. Perquè això de la baixa maternal no és un caprici, és una necessitat, tant per la criatura com per la mala.
Tan gran, tan...
Home, jo crec que la incorporació cap de 5 dies ve motivada en el fons perquè la ministra en qüestió ha vist que el seu futur polític estava en qüestió i estava en joc i se l'estava jugant, i això és el que li ha forçat. Jo també el que apuntaria és que no crec que les 16 setmanes de permís és un dret, i és un dret durament aconseguit i que hem de respectar, però dubto que un ministre, una persona d'aquest nivell de responsabilitat pugui exercir-lo mai aquest nivell, que tot i sent un dret.
Lo revolucionari seria que es pogués aconseguir, que es pogués fer. Perquè, a veure, no crec que la política sigui una cosa molt més important que una gran empresa. Aleshores, com el direm als nostres empresaris que sí que s'ha de pagar aquest servei, aquesta baixa maternal, i que, en canvi, el govern pot prescindir No, jo crec que la cosa pública ha de ser en aquest mateix, en aquest tema, igual com l'empresa privada. No és que els hi direm als nostres empresaris, no, no, heu de prescindir de les vostres treballadores 16 setmanes, però el govern no pot prescindir 16 setmanes, però tu, què és això? Si no és res.
Esther, segurament sí que suposaria aquest canvi substancial que tu dius, però tu creus realment que un ministre o un alt directiu d'una empresa es pot passar 16 setmanes fora del seu lloc?
Potser poden fer dues terceres parts. Però són dues terceres parts, no estem parlant de cinc dies.
No, cinc dies ja he començat dient que em semblava excessiu.
Jo crec que és propi de la seva ambició desbordada i de la pressió a la qual l'està sometent el senyor Sarkozy, que li té posada la vara perquè no està actuant bé com a ministre, té tota la judicatura en contra, és una dona molt controvertida, una dona que surt massa als papers, etc., el paper coixer, vull dir. I aleshores, la seva ambició desbordada, més aquesta pressió del govern que li belluga la cadira i que ella es pensa que deixarà de ser ministre perquè estigui 10 dies fora del govern o un mes, doncs acaba provocant...
És que com tot aparentment amb l'entorn de Sarkozy, els i baixos són espectaculars, no? La protegida de Sarkozy va caure en desgràcia, sigui per sortir el paper coixer, que també sigui perquè les seves polítiques no acabaven de funcionar, i ara jo crec que sí que provoqués això, que veu que està en joc la cadira directament, és la que la provoca amb una decisió, una tornada que jo sí que aquí coincideixo clarament prematura.
Jo crec que sí que una empresa pot prescindir d'un directiu o un ministre, es pot prescindir un govern d'un ministre 16 setmanes, perquè en principi s'ha de treballar bastant amb equip. Per tant, si una persona deixa el seu... I avui en dia hi ha una cosa que es diu internet, hi ha una cosa que es diu telèfon, vull dir que vaja, que si t'apreten molt, escolta, es truca, escolta, que mira que tenim el ministeri, se'ns ha trencat l'aixeta del lavabo, que hem de fer, ministre? Doncs mira, truqueu un llauner. Vull dir que
no sé. Si trobes un cas d'aquest, m'és igual home o dona de prescindir de ministre o al càrrec, el senyales, però ho dubto, eh?
No, però sí que és veritat que hi ha moltes empresàries, per exemple, o que no s'agafen els 4 mesos, que se n'agafen 2, que se n'agafen 3, però, no sé, crec que és un dret que cal mantenir-lo i cal defensar-lo. O sigui, si s'hagués agafat els 4 mesos, jo crec que n'hauríem de parlar bé, hauríem de respectar que s'agafés aquests mesos.
I tant, només faltaria, i tant que sí.
A més, és que si no, només poden tenir fills els polítics masculins. Les dones no poden tenir fills, no? Aleshores, mirem, per exemple, la mitjana de fills que tenen els homes de qualsevol gabinet i els que tenen les dones. És molt més baixa.
D'acord. S'ha fet el silenci.
Sí.
No, és que...
Quan vaig veure
la imatge de la ministra que en pas decidit entrava un altre cop al ministeri, em va donar la impressió de dir sembla que les dones no puguin ser mares. O sigui, a mi com a home...
Excepte Angelina Jolie.
Sí, sent Angelina Jolie que va al supermercat i diu, póngame 8. Però,
I Carme Chacón.
No, però Carme Chacón va agafar, em sembla, que va agafar 5 setmanes,
no,
4
no.
setmanes i perquè,
no,
agafa, no. i perquè agafava l'agost entremig.
Vale,
sí, tampoc és que... Jo en aquell moment ja no vaig estar ni d'acord amb la baixa de la senyora Chacón, que jo crec que va ser molt precipitada la tornada. Sembla que ella va tenir el fill el juliol o l'agost, o a mig... Bueno, és igual, tampoc cal dir entrar tant en el detall, però jo crec que s'ha de respectar
el calendari.
És un dret que crec que s'ha de respectar.
No, però això estem tots d'acord, com el dret que s'ha de respectar. En el cas de la Chacón, puntualitzo que el seu embaràs i tal també va ser utilitzat com a element polític a l'hora de vendre, etc. Vull dir que aquí ja es complica una mica més tota la història.
Sí, però perquè vaja, hi ha un desdibuixament entre la línia de la vida privada i la vida pública que els polítics també estan afavorint.
I que la DATI també ha utilitzat anteriorment, absolutament, en aquest sentit. No?
El que passa que sembla com si s'exigeix més a les dones, és a dir, hi ha un plus d'exigència que els homes no el tenen, en el cas aquest.
Sí, i a més, amb una dona política, un dia o altre li cau aquella pregunta absolutament, no impertinent, sinó absolutament fora de lloc.
Sí, que no es fa mai als homes, sí.
No es fa mai als homes, de dir, i vostè com compagina la vida laboral amb la vida familiar, no?
Sí, sí.
Dir, no...
Sí, recordo que la directora general de la corporació li van preguntar quan va accedir al càrrec. És una d'aquelles preguntes que no la veus enlloc més, però quan és una dona sempre es formula. La ràbia, això? A mi em fa molta ràbia, sentint-ho molt. Escolti, municipals són d'aquí 2 anys, no? O no?
A veure, espera't.
Som d'aquí dos anys. Sí, ho dic perquè hi ha en Xavier Trias, ahir va prendre la iniciativa en una conferència a la Pedrera, dijous és l'alcalde Areu qui farà una altra conferència. En Xavier Trias ha criticat el model de Barcelona, és a dir, estic com dos anys abans ja estem en precampanya.
És que, home, però és que Barcelona està animada, no? Exacte, sí. Perquè les enquestes són... Bueno, l'última enquesta deia que que Convergència podia guanyar el PSC, no? Que fa 30 anys que governa Barcelona, no?
I hem de començar dos anys abans. Vostè creu que la gent ho aguantarà, això?
Ells comencen tres anys. Nosaltres podem anar fent coses. Nosaltres podem anar treballant, pensant en altres coses, llegint... Ells van fent...
És que això de les enquestes, està molt bé, perquè serveix perquè els polítics decideixin que ens han de convèncer durant... És a dir, acaba... Diguéssim, són períodes de quatre anys, no? Hi ha unes eleccions i al cap d'un mes ja apareix una enquesta. Llavors, ja el polític, quan veu l'enquesta, diu, home, hem baixat un punt o hem pujat un punt, calla que potser que fem un d'allò. Llavors, ens intenten durant 4 anys convèncer a base d'anar-nos dient cosetes que no fos cas que ens oblidéssim que són ells els que estan al capdavant.
No, és que
no?
Tampoc podem frivolitzar. Jo he fet broma, però tampoc podem frivolitzar, perquè si el PSC perdés Barcelona, que és el buc insígnia del socialisme a Catalunya, doncs, òbviament, seria un missatge que crec que els debilitaria molt i entenc que puguin estar preocupats per aquesta eventualitat.
I perdre Barcelona és perdre la Diputació, que és una mena d'ens que algun dia algú hauria de dir alguna cosa. El que passa que no ho dirà ningú perquè tots els partits estan dins de la Diputació i tots tenen el seu espai, el seu despatxet, per entendre's, no?
Amb l'avantatge de disposar de diners i, a més de recursos, i, a més de no haver de respondre directament davant de l'elector, que és un gran avantatge de la Diputació. Home, el canvi a Barcelona sí que seria un cop polític important, no només perquè perdi el PSC, sinó que perquè Convergència guanyaria un lloc, que recordem que ara, si no m'equivoco, la institució més important que controla Convergència és l'alcaldia de Sant Cugat,
sí, sí.
Amb tots els respectes per Sant Cugat, eh? Però vull dir que sí que suposaria un canvi important, a part de la derivada de la Diputació, etc. No sé si per això que el senyor Trias comença, jo crec una mica abans d'hora, a l'hora de crear la sensació de que el canvi, diguem-ne, a Barcelona és possible, ja comença a moure ara perquè vagi calant aquesta idea, aprofitant segurament la debilitat del govern municipal, no? Que està governant en minoria.
El que passa en aquest cas, el que ha fet el senyor Trias, imagino, l'explicació pública que pot fer és, com que l'alcalde cada any fa un balanç que organitza el col·legi de periodistes, que és el que toca dijous, doncs diu, va, jo dos dies abans faig el balanç del cap de l'oposició.
I
ja està.
Això res a dir.
Que l'argument, des d'aquest punt de vista...
Reps les convocatòries, penses, ostres, igual se t'ha passat i la data és molt més pròxima.
No, però
a
mi
em
sembla bé que presentin els seus programes i les seves mesures i que hi hagi com una mena d'accountability, no? Per part d'una pressió dels ciutadans per saber què faria un, què vol fer l'altre, què ha dit que faria i què no fa, etcètera, no? Està bé.
Molt bé, ho deixem aquí. Són supersticiosos perquè avui és dimarts i 13.
No, però si li he de dir la veritat, porto un matí catastròfic. M'he enganxat els dits amb una porta, no em funciona el telèfon mòbil. O sigui, no sóc gens supersticiosa, però si ho fos estaria horroritzada i me'n tornaria a casa immediatament.
L'Ester començarà avui a ser supersticiosa.
Sí, em sembla que sí.
Senyor Masdeu, senyora Vera, senyor Fort, moltes gràcies, que vagi bé i bon dia. Nosaltres de seguida a la unitat mòbil us explicarem un problema que hi ha a Sant Fruitós del Bages ara mateix.
Fascinant disseny.
Immillorable coeficient aerodinàmic.
Poderosos motors TDI i TFSI.
Tracció 4 amb caixa de canvis isotrònic de 7 velocitats.
Hi ha alguna cosa encara més valuosa que crear els avenços més innovadors de l'automòbil? Que funcionin en perfecta sincronització. Prepari's per experimentar l'emoció de l'eficiència. Nou Audi Q5. Mai l'enginyeria havia estat tan sincronitzada.